Comença ja la nova temporada de música a l'Acadèmia Belles Arts, el cicle aquest de música clàssica del qual s'encarrega la Yayoi Kagoshima. Benvinguda, Yayoi. Com pinta aquest cicle?
Molt bé. Doncs per a... Bueno, ja puc explicar de tot el programa.
Sí, això has vingut.
Sí, molt bé. Sí. Primer trimestre tinc els músics de la zona, diguéssim, de Sabadell.
Els músics locals.
Sí,
eh?
Sí. Comencem amb el senyor Benet Casablanca.
El Benet Casablanca, és que el tenim aquí. Benvingut, Benet.
Bon dia, ben trobat.
Content de participar en aquest cicle?
Sempre, sempre, molt, molt, perquè en Belles Arts és una entitat que he tingut sempre contacte des de, pels meus interessos musicals, però sobretot pictòrics, des de molts anys, no? I en aquest cas, doncs, poder fer aquesta activitat amb la Yayoi, amb l'equip que hi ha, doncs, em sembla fantàstic.
I Yayoi, com hi participa, en Benet, en aquest cicle?
Doncs ens va arribar la seva proposta a través del senyor president de l'acadèmia, i perquè són amics, no? Però em va al·lucinar perquè acabava de veure un anunci d'una orquestra important del Japó que estrenava la seva obra. Doncs és otro nivell.
Carai!
I el president i jo vam parlar que sí o sí hem de realitzar aquest concert i el tenim a la setmana vinent.
Sí. I llavors serà el divendres, de fet el divendres dia 27 de setembre.
Exacte.
A 7:45 del vespre, concert-conferència, diríem, no?
Sí, exacte.
Que és aquest homenatge a Schoenberg en el seu 150 aniversari, que ens ha de permetre, doncs, conèixer la música. Què hem de dir-ne, Benet? Un gegant de la música, potser, Schoenberg?
Sí, sí, sí. M'hi plau molt, diguem-ne, que dintre dels actes d'homenatge a Arno Schoenberg, que juntament amb Stravinsky és un dels grans gegants, com has dit molt bé, del segle XX, no? I a més influent, sense el qual la música d'avui no seria la mateixa, no? Però el fet, diguem-ne, que s'hagin fet una quantitat tremenda d'homenatges arreu del món, eh? Filarmònica de Berlín ha dedicat tota la temporada a la música de Schoenberg, que per algunes persones encara té una certa fama de que és difícil, de que és una mica... Però bé, a veure, és una música... Estem parlant de 150 anys, no? Vull dir, és una música que ja forma part del nostre ADN, no? I a més, prou versàtil i prou contrastada amb obres que són postromàntiques, obres que són neoclàssiques, obres que són atonals, obres... Vull dir que és un gegant, com és Stravinsky, també una, o Picasso, que tenen una evolució que va canviant, que va transitant per diferents estils, però que sempre hi ha la petjada d'una personalitat fortíssima, no? Única, no? O Rembrandt, no? Són aquests artistes grans, no? Llavors, que Sabadell, la nostra ciutat, i agraeixo molt tant a la Yayoi com en el Joan Jong, doncs, la seva receptivitat en aquesta idea, que no és meva, de fet. La idea va ser de la Hilda Osvaldo, una pianista brasilera que havia viscut molts anys a Barcelona, que actualment viu a Lisboa, i que va pensar, bueno, podríem fer algun concert, diguem-ne, amb homenatges dintre d'aquest... I, és clar, diguem-ne, no es pot dir que hagin abundat molt aquests homenatges, per exemple, a Barcelona. Jo em sento especialment reconegut de poder-ho fer a la nostra ciutat, perquè penso que és un fet que ho mereixia, no? I, per tant, agraeixo molt aquesta iniciativa. I, efectivament, serà una mena de combinació, serà com un concert literari, si es vol, no? Perquè, a veure, parlarem de música, parlarem de pintura, perquè Schoenberg ell també va pintar, seriosament, de fet, va ser seleccionat pel que seria el seu amic Kandinsky per portar la seva obra a la primera exposició del Blaute Reiter. O sigui, qualsevol història de la pintura parlen de Schoenberg, això és important de saber-ho, i de fet el que es coneix com l'art abstracte, diguem-ne que per mi és una equivocació, no? Perquè no és abstracte, però bé, el que coneixem, diguem-ne, de Kandinsky visualment, el primer quadre va néixer després de sentir una de les obres que sentirem nosaltres en el Belles Arts, diguem-ne, d'aquí pocs dies, no? Per tant, aquest fet de lligar-ho, diguem-ne, amb la pintura, de poder comentar alguns aspectes de manera divulgativa per la gent que comparteixi nosaltres aquesta vetllada. La pròpia Hilda també sol explicar o comentar aspectes de la música que toca. I ha sigut molt gentil perquè ha volgut també estendre el programa no només a la música de Schoenberg, i no només a la música vienesa, amb una obra molt important d'un dels seus deixebles, Alban Berg, no? Compositor extraordinari, sinó que ha sigut molt gentil d'incloure unes peces meves que jo li havia dedicat fa molts i molts anys, que hi havia tocat a Múnich, havia tocat a Brasil, etc. I també, que em sembla molt interessant, perquè per mi ho va ser en el seu moment, conèixer, també amb una petita presència, d'una obra de Claudio Santoro, que és un compositor brasiler. A veure, nosaltres quan parlem de, pensem en la música brasilenya, venen uns noms a seguir a la ment, Heitor Villa-Lobos, en fi, hi ha uns compositors extraordinaris, però ell també ho és, perquè va ser un dels primers compositors que va introduir a Brasil alguns elements, diríem, del llenguatge, diguem-ne, duracafònic, que es deia en aquell moment, però molt interessant la manera com ho va integrar amb els elements propis, diguem-ne, la seva pròpia tradició, diguem-ne, no? I, per tant, doncs, és una manera d'apropar-se, diguem-ne, en aquesta tècnica des d'una perspectiva d'estils i de connotacions expressives molt diferents, no? Llavors, jo crec que, en aquest sentit, és bonic poder tenir aquest coneixement també d'aquest compositor, de mar, una persona que era una de les principals, diguem-ne, persones que l'ha jurat més, diguem, champion, no?, que dirien els anglesos, de la música d'aquest compositor, que és estimable i molt estimable, no? Tant crec que aquest concert, diguem-ne, el programa té aquest interès, diguem-ne, panoràmic, no? I, bueno, tot això, doncs, suposo, perquè la Hilda és la que portarà una mica la batuta, no?, en aquest cas, que aniríem comentant una mica també per apropar, diguem-ne, per difondre tota aquesta música, doncs, amb el públic, no?
Ostres, i ben Benet Casablanques amb una proposta així, com per dir-li que no, oi?
Sí, és un prestigi per a nosaltres. Estem molt contents i agraïm al senyor Casablanca.
No sé si volies comentar també algun dels següents actes que hi havia o ens volies apuntar...
Per a aquest trimestre. El mes vinent tindré jo el concert amb la meva pianista Núria Sleiva. Serà Sereníssim, del titulat. Seran grandes melodies, adagios, de la història de música des de barroco fins a Pau Casals, a aquesta època. I també en novembre convidem el Imma Trepat, el pianista, si el coneixes, és la professora de Conservatori de Sabadell.
Gran divulgadora també, sí.
Sí. I després, en desembre, Iron Quintet, que és un quintet de vent, de músics joves, però tots són antics alumnes del Conservatori de Sabadell. Doncs aquest trimestre... dedicat a Sabadell.
Déu-n'hi-do. Molt bé. M'ha agradat molt una cosa que ha dit el mestre Casablanques. El fet aquest de no és dir avui parlem de música i un altre dia parlarem de pintura, sinó de no, aquestes arts van conviure contemporàniament, no? Per tant, ja que a més tenim un autor que les exercia a les dues, al qual li dediquem aquest 150 aniversari, ostres, doncs anem a parlar de tot una mica, perquè així el públic també al final entén que aquestes arts creixen en el mateix moment, no? No són coses que estan compartimentades i separades, sinó que al final la riquesa artística és això, no?
La música, diguem-ne, està sempre històricament molt connectada a la poesia. Això és molt obvi, no? És molt evident, no? També la música popular, també, diguem-ne, s'associa amb un text, no? Però el que és també molt interessant és que la música durant el romanticisme, sobretot, va ser considerada per molts els escriptors, els pintors, els poetes, una mica com la meta, no? Com una mica com l'ideal dels llenguatges artístics, no? Justament perquè el no concretar, diguem-ne, el no veure's limitada per la paraula i pels significats, diguem-ne, del llenguatge, diguem-ne, ordinari, podria aspirar a el que ells buscaven, no? Que és aquesta expressió de l'infinit, de lo que està més enllà, diguem-ne, de la llum, de la raó, no? Una cosa molt més, diguem-ne, emocional, misteriosa, intrigant, una altra dimensió, no? Bé, això en realitat es va reforçar amb les avantguardes del segle XX. I això tant ho trobem també, hem parlat de Kandinsky, que ell va escriure un llibre que és molt conegut, no? El d'espiritual en l'art. Vol dir que, a veure, per ell seguia sent l'art que admiraven més, diguem-ne, tenien enveja, per dir-ho així, no? Enveja sana del llenguatge de la música, perquè en el seu cas la música per si ja no és figurativa, per tant podria accedir directament a diguem-ne, interpel·lar, diguem-ne, sensorialment, intel·lectualment, expressivament en l'audiència. Havien superat ja, per dir-ho així, en paraules seves, no?, aquesta limitació, diguem-ne, del que seria la pintura, diguem-ne, realista, no? Clar, a veure, cuidar-ho, llavors Jo sempre li deia a la meva filla, anàvem, per exemple, quan estàvem a Múnich, en un museu, que hi ha molta part de la música dels expressionistes, diguem-ne, i sobretot de Kandinsky, i on havien fet molts, diguem-ne, bueno, i havia fet la famosa, diguem-ne, exposició Blaubreiter, etc., amb obres musicals i pictòriques de Schoenberg, però també d'Scriabin, etc., etc., que, clar, si mirem els quadres abstractes, entre cometes, de Kandinsky, de seguida trobem signes, imatges, que això passa també molt amb Miró, per exemple, tenia en relació Kandinsky i Miró, i Miró amb la música, per exemple, trobem aquelles típiques cúpules ortodoxes, o sigui, això era abstracte, s'ha de dir entre cometes, però sí que ell, sortint d'un concert on es va tocar l'obra que obrirà el concert d'aquí a Sabadell, ell va arribar a casa seva i va fer composició número 3, em sembla que és, i era la data, era la del dia, de l'endemà del concert, diguem-ne, que havia escoltat, on hi havia obres de Schoenberg. Per tant, ells tenien aquesta mena d'anel de tenir la llibertat de partida que ells reconeixien en el propi llenguatge musical, que, per dir-ho d'alguna manera, doncs, és semàntic i, com va dir Stravinsky, en realitat no expressa res. És a dir, només es pot dir el que expressa la música amb una altra música, perquè el seu llenguatge és semàntic, però el qual no vol dir que no sigui un llenguatge molt ben vertebrat, i això també és una característica molt clara de Schoenberg. Schoenberg és contemporani de Wittgenstein, de tota aquella gent de Viena, diguem-ne, que van de Hofmannsthal, etc., que van posar en crisi, diguem-ne, el llenguatge. El llenguatge no els hi servia per arribar a expressar el que volien expressar. I llavors hi havia com una mena de... finalment, el que els abocava és en el silenci, no? Perquè... Però la música, en canvi, quan les paraules acaben, la música segueix. Però segueix amb un llenguatge que és abstracte. A veure, jo volia dir també una cosa, afegir una mica... Perquè,
molt ràpid, Benet.
Ràpidament, que la gent, diguem-ne, que potser no coneixerà aquests autors o aquest tipus de música o que no hi està basat, que no pensin en si ho entenen o no ho entenen. Aquesta és una altra qüestió. Que pensin, diguem-ne, que es deixin, diguem-ne, que es deixin seduir per lo que escoltaran. El que han de tenir, això sí, és un hàbit d'escoltar la música que potser no tenen tan present en els concerts, en les temporades convencionals. Però no es tracta, diguem-ne, d'entendre. No, no, no. Poden llegir, poden documentar-se. El que es tracta és, diguem-ne, de gaudir i obrir-se un món de noves sensacions.
Ment oberta i a gaudir-ho. Benet i Alloy, gràcies per venir a explicar-ho a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies.